Tot costa.
Diu Flick que l'absència de Lamin no explica la derrota del Barça a Noeta. I hi estic d'acord. Demà a Balaïdos és una bona oportunitat per confirmar que el seu equip és molt més que una individualitat.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest divendres 22 de novembre de 2024, el dia que recuperem aquí de cos present Sònia Gelmà. Sònia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot en ordre?
Tot en ordre, de moment. Veurem si resistim fins les 9.
Suficient. Què ens expliques?
Doncs que Leo Messi ha concedit una entrevista al Nou Clam de TV3 on parla meravelles del Barça de Flick. Diu que és espectacular i que no el sorprèn perquè sempre que el club ha donat oportunitats als joves, aquests han respost com ara. De seguida sentirem algun fragment d'aquesta entrevista que podreu veure íntegrament dijous vinent. Flick ha confirmat que el Barça haurà de jugar demà a Vigo sense Lamine Yamal, encara lesionat. El tècnic alemany diu que no van perdre Noeta per l'absència del jove extrem i, preguntat per si Gavi ja està a punt per ser titular, ha assegurat que sí. Cosa que ens podria donar alguna pista per la Lotto Hansi. Aquest Celta-Barça és demà a les 9 del vespre.
Escoltarem i repassarem el que ha dit Hansi Flick en aquesta roda de premsa. I del bàndol vigués parlarem amb Marc Vidal, que va ser porter del Barça Atlètic la temporada passada i que ara ho és del filial del Celta, però que coneix perfectament els mecanismes d'aquest Celta que funciona tan i tan bé.
Abans, demà a 6:45 es jugarà el Girona Espanyol. Els de Mitchell han recuperat fins a 8 jugadors. Creixi, Sigankov, Solís, Francesc, Esprilla, Ivan Martín, Danjuma i Juan Carlos.
És tan bona notícia que el Solà ha decidit celebrar-ho visitant-nos.
Doncs va, perfecte, aquí el rebrem. L'Espanyol, per la seva banda, recupera Pol Lozano i Cumbula. El Sergi Andreu també ens visitarà, tu.
Sí, però això ho fa habitualment i bé, no seria notícia, diguéssim.
No. I la 14a jornada de primera l'obre el Getafe Valladolid, que juga avui a les 9 del vespre. Encara en futbol a la Lliga F, hi ha un altre duel català, el Llevant Badalona Espanyol, demà a les 12 del migdia, partit que podreu veure per Esport 3. El Barça rep diumenge a les 12 al Tenerife, després de tancar la jornada de la Champions amb una nova victòria a Viena amb el St. Pölten per 1-4. La victòria del City al camp del Hammarby manté les angleses per davant a falta de dues jornades. Per cert, que Alexia va marcar el gol 200 amb el Barça, xifra rodona i molt meritòria per una migcampista.
I també meritòria l'actuació de Quica Nazaré, ja sabeu, afillada del Tot Costa des de la seva del seu aterratge. Ahir dos gols i una assistència.
S'abundia de parlar el català més. Després d'aquesta jornada, les jugadores marxen amb les seves seleccions. Recordareu que vam comentar que la llista de Montse Tomé tenia absències destacades, com les de Paredes, Hermoso i Missa. Respecte a Geni Hermoso i Missa, la cadena SER va explicar que fonts federatives explicaven que se les deixava fora perquè no eren bones suplents. I avui, Geni Hermoso, ho pots relacionar o no, ha fet el següent tuit. Hablan mal de ti porque si hablan de ellos nadie les escuchará.
Val.
Encara en futbol, Pep Guardiola ha parlat a la prèvia del seu partit amb el Tottenham.
No he entès mai això de parlar de manera críptica. Si tens alguna cosa a dir...
És críptic, però jo crec que s'entén bastant, no? Vull dir, evidentment li ha molestat que, efectivament, no que la deixin fora, que també suposo, però que a sobre expliquin...
Que la deu molestar i amb raó, no sé,
exacte,
no sé
que
si les
que
causes són certes o no, però que diguin de tu que ets una mala suplent i una mala companya no és, evidentment,
certament no t'ha de molestar. Que no portava bé la suplència, no calia que ho expliqués la federació, perquè durant els Jocs Olímpics ella mateixa va explicar que no entenia molt bé el per què no estava jugant. Vull
aquí,
dir que no.
Aquí l'expedient X és Paredes, que no és suplent, per tant, mala suplent no pot ser.
Exacte. Encara en futbol, Pep Guardiola ha parlat a la prèvia del seu partit amb el Tottenham. L'endemà de fer-se oficial la seva continuïtat fins al 2027. El de Santpedor ha dit que es queda al City encara que els baixin de categoria i que, de ser així, ja tornaran a pujar.
Això seria fer un bufón, per exemple, que... no, fer... Sí, bufón... que es va quedar a la Juve quan els van baixar administrativament. Vaja, esperem que no ho hagin d'experimentar, però com està en marxa aquest macrojudici contra el City, vés a saber com acabarà la història.
Guardiola, qui per cert ha dit que firmava per 2 anys, perquè si hagués firmat per només per un, a l'octubre-novembre estaríem igual que ara. Diu, he firmat per dos, però si els resultats no van bé la pròxima temporada, no caldrà.
Oriol Domènech, bona tarda.
Bona tarda.
Ha firmat per dos, però tu ja ens vas explicar aquí dimecres que miau.
Bueno, més que res, perquè el 2026 hi ha Mundial, molts seleccionadors poden saltar de les seves seleccions i pot ser que arribi alguna oferta, però...
Després s'haurà de veure, no? Tots haguéssim dit que no continuaria aquesta temporada.
I tots haguéssim dit que hagués estat el pròxim seleccionador anglès i no ho està.
És veritat, sí, sí.
En clau internacional, la selecció espanyola s'enfrontarà a la dels Països Baixos als quarts de final de la Nations League, aquesta nova ronda que hi han afegit en aquest torneig. El guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà al guanyador de l'Itàlia-Alemanya. Els partits són anada tornada, l'anada el dijous 20 de març, la tornada el dia 23. La fase final, recordem que es disputa el juny. A l'onzena jornada de l'Eurolliga de bàsquet, el Barça juga a la pista del Bayern a 8:45 del vespre. Els dos conjunts estan empatats amb un balanç de 7 victòries, 3 derrotes. A més, serà el primer partit europeu sense Metu. Amb l'expedició del Barça ja viatja l'Alep Ilbot lituà del planter Arturas Butalleves.
Abans que arrenqui aquest partit i la transmissió que podreu seguir a l'exclusiu digital del web i l'app de Catalunya Ràdio, l'Eurolliga al Tot Gira, abans d'arrencar, abans de posar-s'hi, saludarem al Macià.
I acabo amb una última d'handbol. Antonio García ha anunciat avui la seva retirada de les pistes. Un cop finalitzi aquesta temporada amb el Granollers, l'encara jugador plegarà els 41 anys i continuarà al club com a cap dels dos equips professionals.
Doncs l'adeu, diferit, perquè serà final de temporada d'una de les grans llegendes de l'handbol català. Hi ha estat el Salmo i amb ell i amb Antonio García parlarem al tram final del Tot Costa, en què també parlarem amb Andrea Fuentes, la nova seleccionadora de natació artística, en diuen ara, natació sincronitzada pels del segle XX, ho és des de fa unes setmanes. Avui Andrea Fuentes ens visita aquí al Tot Costa. Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Guanyarà el Barça a Vigo sense Lamin? Una pregunta directa. No, guanyarà el Barça...
Segurament no és del gust d'un
moment. No, perquè no et fa pensar, mira-ho. Guanyarà...
Sí que fa pensar, no, ho tens claríssim.
Però vosaltres no hi heu pensat gaire per això, no? Per fer-la o no?
Què vols dir? Home!
Home, com cada dia que estem allà hores i hores debatent sobre la pregunta.
Aquesta pregunta, hores i hores.
Sí. Bé, sí, sí, perquè hem descartat moltes altres abans d'arribar aquesta.
Hores i hores, jo tampoc exageraria.
Avui no ha estat de les que més.
Però, jo en tinc una per vosaltres per la setmana que ve, que és la setmana del 125è aniversari.
Ah, bona, digues.
No, home, en privat, que si no la copiaran.
Ah, d'acord. Sí, tens raó, tens raó. Doncs aquesta pregunta poc pensada per Eda d'Oriol Domènech. Guanyarà el Barça a Vigo sense Lamine Yamal? Doncs podeu vetar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram. Fer-nos la reflexió que vulgueu sobre el partit de demà i si teniu una pregunta millor per avui, doncs també ens la podeu fer.
Que si esteu pensant, i per què hauria de no guanyar? Doncs, home, perquè de moment els dos dies que Lamine no ha jugat, el Barça ha perdut a la Lliga, que no ha de ser norma, esperem que no, però és raonable plantejar-s'ho. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Oriol Domènech ja ha estat saludat per obligacions del guió. Leide Gemarrero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Tot bé.
Així m'agrada. Senyor Bernat Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé, molt bé. Estava advertint a Roger Bosà que ha de vigilar quan passa pel mig de les càmeres.
Núria de la Fuente diu que no, que no ha de vigilar, que ha d'avisar.
Ha d'avisar, ha d'avisar.
Exacte.
Sí, sí, sí. No passa res, no passa res.
No,
no ho és.
Així no, eh?
Així no. No tenim contenta Núria de la Fuente.
Doncs no.
I la gent 2x3.
Ah, diu que sí que ho has fet bé.
Ah, sí?
Ara sí que no entenc. Deu ser que és divendres i està magnànima. Si no et trobarien escorxat aquí quan sortís. En fi, que ja tenim presentat el personal d'avui. Bé, ja que hi som, perquè ja l'heu sentit. De Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Ara sí que ja hi som tots. Abans de posar-nos-hi, sabeu que és divendres. Els divendres hi ha tutoria i la tutoria ve acompanyada dels amics de Duo.
Sí, ja sabeu que entre els participants avui regalarem unes Duo, un calçat urbà per dona, home i nens, 100% vegà, conscient i sostenible.
Molt bé, doncs amb duo, aquí va la primera tutopista.
La tutoria, pista número 1.
Va debutar com a professional el 2003. Qui és?
Estava discutint i m'he perdut la primera pista.
Va debutar com a professional el 2003.
No, sí, ja... ja està.
A veure, com a professional...
No, 2004.
Sí, però què és, amb el primer equip?
Hòstia, no sé, haurem de fer un telèfon de...
Perquè si no, no era professional, no? Abans de... No, perquè no va jugar al Barça B, Messi. Per
sí, va jugar.
Va jugar al Barça B, va arribar a jugar al Barça B.
Sí, jo crec que sí, pocs partits, però alguns.
Jo pensava que havia passat del...
Bueno, és igual.
Estava en edat juvenil, certament.
Doncs no és Messi.
Clar, Messi va debutar amb el primer equip el 2003 a Porto, però oficialment és el 2004
a l'Espanyol. Sí.
Pots dir que no és Messi, va.
Jo crec que
pots arriscar.
Seria difícil que fos Messi, tot i que està jugant amb les emocions d'un poble una altra vegada més la tutora.
Un amistat és un debut.
Sí.
Sí?
Sí, clar, un debut amb el primer equip és un debut professional.
Doncs aleshores... No.
Bueno, és un debat, és un debat.
Hòstia, noi, avui...
A la primera pista,
anem
ja.
Anem molt carregats. Mira, de debats avui.
Podria ser Messi.
Ara m'agrades. D'aquí una estona, la segona, la tercera, la quarta i la cinquena. Abans farem un programa d'esports.
Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
De color són els meus somnis, tot i que ja m'he llevat. I la son no ve a veure'm quan la lluna s'ha aixecat. Salto i salto sobre els núvols, sembla que pugui volar.
El meu cor fa pampallugues i no deixa de ballar.
Quan posem els peus en l'aire, quan posem el cap per avall. Quan et crido a la muntanya i l'ecom va contestant.
Quan et faig amb margarides la pulsera de color.
Vull mirar-te els ulls i dir-te que el que sento és això.
T'estimo molt, ja tu t'estimo.
Avui arrenquem amb un clàssic, aquest T'estimo molt, versió feta pels concursants d'Eufòria, d'un clàssic dels Lacs en Busto, que tampoc era seu. Era una adaptació d'un tema euskera, Maités Aitut, crec que Maités Aitut, no he sabut mai com es diu, però, en fi, que no era dels Lacs en Busto, tot i que els de la nostra generació l'associem amb aquest grup. La qüestió és que aquest és un dels temes, i a més sona molt bé, del disc de la Marató, que tindreu als vostres quioscos l'1 de desembre. Recordeu que la Marató, a favor de la investigació contra les malalties respiratòries, se celebra el 15 de desembre. La Laia Tudel ja l'hem presentada. Va bé, t'estimo molt per parlar de Messi, el qual avui l'escoltem en declaracions a TV3.
Sí, el programa El Nou Clam, una conversa amb David Caravent, que, de fet, l'episodi final que és aquesta, que conté aquesta entrevista amb Leo Messi s'emetrà dijous que ve. Però TV3, hem anat traient ja fragments d'aquesta entrevista. Tu tens Messi, has de viure de Messi tots els dies que faci falta.
Et crema les mans.
Home, i tant. De fet, hi ha un fragment en què es veu que on David Caravent li diu: estem fent aquest concurs per l'himne, ara et deixaré escoltar els tres finalistes de l'himne del 125 aniversari, i li posa, i es veuen les imatges de com va somrient Messi mentre escolta els tres, però no surt si es mulla o no. Això ho sabrem dijous que ve, si tria o no. També et dic que serà el dia abans, quan les votacions encara estan obertes. Si Messi es mulla, potser...
Rebenta la votació.
acaba de cantar molt la balança.
No és una bona idea, no?
Però vaja, anem a sentir els fragments que sí que han avançat d'aquesta entrevista a TV3. Hi ha un fragment en què el David Caravent li pregunta pel Barça actual, com l'està veient. Concretament li diu: com estàs veient aquest Barça de Flick amb tants jugadors de la Masia?
Me parece espectacular, ¿no? Que los chicos tengan la oportunidad durante hace un par de años. Y cuando se le da la oportunidad y la confianza, responden de esta manera, porque conocen el club mejor que nadie, porque están acostumbrados a jugar de la manera que se juega hoy desde chiquito, y cuando se lo acompaña suceden estas cosas, como sucedió en otra época también.
Doncs un elogi a l'actual Barça i a l'acadèmia d'on va sortir ell, la Masia. No és que estos chiquitos tengan qualitat, sinó que la Masia ja fa temps que treu chiquitos com ell mateix d'una enorme categoria.
I hi ha un segon moment, un segon fragment més personal, segurament el fragment que més agrada als culers, perquè és quan torna a demostrar una vegada més el seu amor per Catalunya, per Barcelona i aquestes ganes de tornar que té.
En nuestra mente siempre está el día de mañana poder volver a vivir ahí, porque mis hijos, mi mujer, yo extrañamos mucho la vida nuestra en Barcelona, porque tenemos amigos, porque dejamos muchísimas cosas allá, mis hijos son catalanes.
Li hem posat aquesta música.
La música ja per rematar-ho.
De fons,
sí,
ja perquè
sí.
Se'ns escapi una llàgrima. En fi, veurem què passa. D'entrada, primer haurem de veure quan s'allarga la carrera de Messi. Recordeu per quan va firmar amb l'Inter? 2-3 anys?
Ho allargarà fins al Mundial.
Sí, jo crec que ell, recordareu que el Mundial de Qatar va dir en diverses ocasions que ell creia que no arribava al següent.
Home, ara ja està cantadíssim.
I ara ja sí que...
O pren mal,
exacte,
o jo crec que arriba al Mundial segur. Perquè...
Sí, sí.
Jo tenia claríssim que feia el 2026.
Sí? Mm-hmm. Tu a vegades veus coses que jo
flipo. Ho tenies més clar que ell i tot, perquè ell ja et di que el 2022 no ho veia. Ara ja li queda un any i jo crec que ara ja sí que s'hi veu.
Des del moment que tu no plegues quan guanyes el Mundial i segueixes un any més, quan segueixes un any més t'han quedat només 3.
Ja. Yeah. No, i a més, a Miami està bé, a Miami jo crec que li poden allargar...
I un cop has guanyat el Mundial ja t'has tret el pes de sobre, ara disfrutar.
És veritat que té menys desgast i sobretot hi ha una qüestió capital que és que continua sent l'estrella d'Argentina. O sigui, no és que el facin jugar perquè és Messi, sinó que...
I que és una selecció guanyadora.
Sí, sí, efectivament.
Si no recordo malament, va firmar fins al 2025, però amb una opció fins al 26. Per tant,
acabaria...
Just pel Mundial.
Això mateix.
La temporada acabaria amb l'Inter de Miami el Nadal del 26. Mm. O el Nadal, el novembre del 26.
Sí, jugaria al Mundial i acabaria l'any. Bé, té bastant sentit això que raona l'Oriol, que ara estareu pensant, i a mi què, quan acaba amb l'Inter de Miami o quan es retira? Bé, era per intentar situar en el calendari quan tornaria a Barcelona, sí, com és el seu desig.
Evidentment, estem parlant que aquestes declaracions, quan Messi parla de tornar a Barcelona, s'està referint a tornar per viure-hi un cop retirat.
Sí.
No, que ningú no interpretés que
no.
És una opció de tornar a jugar. No. Això va passar fa relativament poc, però
jo crec que això ja fue, que diuen allà. Per cert, Laia, ens hem d'autocorregir. Ahir explicàvem que Messi seria a la gala del 125è aniversari i finalment no serà així.
Sí, sembla que les alegries duren poc en Barça, perquè aquí vam fer molta festa de que vingués Messi.
És que vam dissenyar la gala.
Amb la Min, amb la banyera, ho teníem tot pensat.
La veritat és que la idea era genial. Llàstima que no
ens havia
encaixat. Ens
ha fallat un dels protagonistes per aquesta imatge. Vaja, de fet, doncs sí, el que explicàvem ahir, que Messi seria un dels convidats importants a la gala del Barça i que vindria i seria físicament al Teatre Liceu de Barcelona. Finalment, sembla que Leo Messi no vindrà. Els primers en publicar han estat Mundo Deportivo. Sí que participarà a la gala, evidentment, és una de les persones importants, però ja no serà amb aquell paper destacat i protagonista que li havien reservat els organitzadors que estaven organitzant la gala, sinó que ho farà doncs amb un vídeo de felicitació, no, ni en directe, en principi, el que està preparat és un vídeo de felicitació que s'emetrà durant la gala. Fins fa uns dies, persones del Barça i gent que està organitzant aquesta gala doncs donaven per fet que Messi venia, ho estaven preparant tot amb la presència física de Messi en aquesta gala, per això nosaltres ho vam explicar, perquè ens van donar detalls de com seria aquesta presència física de Messi al Teatre Liceu, però, insistim, finalment sembla que no serà així i, per tant, doncs hem de corregir el que vam explicar ahir. Una mica, una situació similar...
Però aquestes coses passen, perquè jo, per experiència pròpia, jo que durant molts anys vaig ser un dels organitzadors de la gala del Mundeportivo, mm-hmm, que a nivell espanyol es pot dir que és la gala esportiva més important i de més prestigi i més històrica, el tema Messi era tremendo. O sigui, sí, no, hi havia dies que l'últim dia havia dit que sí i ni no es presentava, o havia dit que no i l'últim dia pues, s'aixecava bé i venia. Mm. Vull dir, aquestes coses ja acostumen a passar.
Aquí la cosa és que... Bé, la notícia era boníssima perquè generava una il·lusió al voltant d'un futbolista que és Déu Nostre Senyor i que, per raons diverses i per discrepàncies amb els que regeixen el club ara mateix, doncs el tenim allunyat de la vida del Barça i ens feia il·lusió, però bé, els fets ens han jugat aquí... La il·lusió ens ha jugat una mica una mala passada a nosaltres i els que estaven muntant l'acte del Liceu.
Sí, sobretot també...
Sobretot
la gent que està organitzant la gala, perquè no és el mateix organitzar-la amb Leo Messi o sense ell. Però segurament ahir dèiem que Messi havia posat per davant el Barça i que es demostra amb entrevistes com la que hem sentit ara, per davant de les discrepàncies que tenen amb Joan Laporta, doncs segurament aquesta relació segueix sent bastant distant i freda i diríem que no ajuda a que Leo Messi...
Segurament. Jo crec que fins i tot, encara que Messi hagués vingut a la gala, la relació amb el president continuaria sent tensa, vaja.
Però si era una grandíssima notícia, com comentàvem tant el Barça reservat com aquí el Tot Costa, que Messi vingués perquè era una qüestió de barcelonisme més enllà de qui hi ha manant o de les relacions que tenen, home, que precisament això eviti que Messi sigui en la gala del 125è aniversari del club, sent el jugador més important de la història, doncs, si dèiem que era una bona notícia que vingués, per mi és nefasta que no vingui. O sigui, és una baixa terrible.
Tampoc sabem exactament la raó per la qual no, finalment no ve. No? Que no sigui...
Bé, la raó oficial acabarà sent, com sempre, qüestions de
compromisos ineludibles, no? Sempre es diu coses que no pot canviar.
Però sí que és veritat que és trist perquè un cop hi acabarà temporada... Vull dir que no,
no, ara,
no té compromisos...
No és, no sigui, no és qüestions d'agenda esportiva, això és evident.
Però
bé, Messi farà amb la seva vida el que vulgui. Nosaltres, modestament, de la mateixa manera que ahir us vam informar d'una cosa i no és correcta, doncs avui us expliquem com acaba la història.
Ha afegit que una situació similar passa ara amb Pep Guardiola, que ahir també dèiem què farà. També des del club feia dies que comptaven també una mica amb tenien bastant... Clar que Pep Guardiola vindria, perquè així ell ho havia fet arribar, que li faria il·lusió ser a la gala, però ara mateix això diríem que ho hem de posar en condicional, perquè mateix Guardiola doncs, ho està valorant per el partit tan important que té diumenge doncs, amb el Liverpool City, doncs no se sap si finalment vindrà o acabarà sent també una presència en format vídeo.
Aquí, sens dubte, no seria per problemes amb l'actual directiva, sinó, evidentment, aquí sí, per raons de calendari, que jo, la veritat, entendria. Si tens un Liverpool el diumenge, divendres potser no és el més adient, però vaja, en fi.
Potser al final pot venir Vinícius. No, se m'ha acudit una maldat.
Què vols, trolejar la gala o com va el tema?
Aquí sí que et donem un premi.
La pilota de platja la tens aquí.
Bé, en fi... Si els organitzadors de la gala tenien la banyera...
És que era bona aquella imatge que havíem dissenyat.
La Míriam Alt serà protagonista de la gala. Podria anar-hi com a membre de la plantilla, com hi aniran tots convidats. Jo t'afegeixo que no, que tindrà un paper protagonista.
Sense banyera.
Bé, no ho sé. No, perquè...
Llavors, no hi ha Messi, ja no la banyera,
no,
ja no
el
cau.
Que passa que la seva parella de ball, que no es pot dir, no sé si li plantejarà una banyera o li plantejarà, jo què sé...
Ah, va, d'acord.
No es pot
dir?
No.
Bé,
públicament no.
Ho sabrem d'aquí exactament. Mira, d'aquí exactament avui...
No, perquè no és segur, tampoc.
Com tot, ara mateix.
Doncs deixem-ho... Ja hem tingut prou emocions per aquesta setmana.
Aquí una altra incògnita per les relacions amb el club és l'heroi de Wembley, si vindrà o no.
Qui? Ah, Koeman.
Bona.
El que passa és que Koeman amb la porta ja han arribat a parlar, no? Des que... No van coincidir en...
Però en l'últim torneig de golf que va organitzar el Ronald... crec que la porta no va anar i va fer unes declaracions bastant dures.
Sí, però en l'anterior, sí que ja havia marxat, sí que hi va anar. Jo tinc la sensació que Koeman no té la pell gaire fina.
Sí que hi va. Sí que hi anirà. I ho poso amb tots els condicionants que calgui, però crec que sí que en principi sí que hi va.
Doncs farà...
Després de Messi, si hi ha alguna important a la història del Barça, com a futbolista, Ronald Koeman.
Sí, home, una de les imatges, un dels gols indiscutibles d'aquest club és el de Koeman.
Va, això serà d'aquí una setmana. D'ara mateix, en una setmana, estarà a punt de començar la gala del 125è aniversari. Anirem més a prop, anirem al partit que juga demà a les 9 a Balaïdos, aquest Celta-Barça. Avui n'ha parlat Hansi Flick, l'entrenador del Barça, en una roda de premsa que ha seguit el Roger Bosal. Hola, Roger, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
No ha estat portador de bones notícies, però abans, ja que parlàvem de Messi, Flick ha volgut parlar d'aquest document elogiós que escoltàvem de, del crac argentí sobre el seu equip.
Sí, li han preguntat què li han semblat aquestes declaracions de Messi, elogiant el Barça de Flick. Diu que està content que, segons ell, el millor jugador de la història doncs segueixi de prop l'equip i que en parli tenir també.
És un honor que el millor jugador de la història digui això i que també estigui seguint l'equip. Valora molt el que fan els jugadors joves i honora el que sempre ha fet per aquest club. Significa molt per a l'equip.
It means a lot for us and for the whole team.
Podem confirmar aquí sense gaire marge d'error que Flick també serà la, a la gala de divendres vinent. Va, anant al partit de demà, el tècnic del Barça ha confirmat el que ja sabíem, que és que Lamine Yamal no hi serà.
Sí, confirmat que demà no tindrà Lamine, segon partit consecutiu sense el davanter del Barça. Recordem que ja no hi va ser a Noeta i que el Barça va perdre, però això, de cara a demà, a Hansi Flick no li fa por.
No, so against Real Sociedad, we didn't play very good, so it's...
No hi ha por a jugar sense ell. Contra la Reial no vam estar bé, però no va ser per aquest motiu. Per nosaltres Lamine és molt important, però tenim altres jugadors i ens hem d'adaptar.
We also have to adapt this.
Veurem quan podrà tornar. Per nosaltres el que és important és que quan torni ho faci al 100%.
For us important that he's back by 100%.
I diu que hi ha diverses opcions per ocupar la posició de Lamine, fins i tot anomenat a 5 jugadors per ocupar aquesta plaça, Rafinha, Olmo, Fermín, Pablo Torre i Pau Víctor. Ha dit Flick que ha posat data al retorn d'Araujo, per cert, diu que diumenge, aquest diumenge, per tant, demà passat ja començarà a entrenar-se amb el grup, diu que Gavi ja està per ser titular i que pot jugar en qualsevol posició del mig del camp i celebra el bon paper de Casador amb el debut en la selecció espanyola. Diu que no semblava que fossin els seus primers partits en l'absoluta i que està molt content per com ho ha fet aquests dies amb la selecció espanyola.
Aquesta frase sobre Gavi me la guardo per la Loto Hansi, a veure si algú segueix la insinuació del tècnic alemany. Sobre el que ha dit de Lamine, jo ja estic d'acord, jo crec que el Barça hauria perdut probablement a Noeta també amb Lamine al terreny de joc, perquè el partit va anar per aquí. També és veritat que a vegades una acció puntual d'un jugador d'aquest nivell et pot canviar et pot canviar la dinàmica i la història, però en general és un partit que era per perdre'l i que jo dubto molt que l'hagués canviat ostensiblement Lamine Yamal, cosa que no treu que a Noeta i a Pamplona, que són els dos partits on no ha sortit amb Lamine, el Barça ha perdut. Teniu la sensació que això es pot convertir en una dinàmica o simplement és una casualitat basada en una mostra molt petita i que demà veurem un Barça... Vaja, el Barça aclaparador que hem vist en aquest inici de temporada.
Home, a mi em semblaria una notícia nefasta que les victòries del Barça depenguessin de si és o no hi és Lamine Yamal. És evident que té una incidència en el joc de l'atac i per la seva capacitat de desequilibri que pot, com deies tu, decantar en qualsevol moment, però jo crec que el Barça ha demostrat que té prou recursos com per no dependre d'aquest moment, d'aquest desequilibri puntual. Tu ara parlaves del partit de Noeta. És veritat que amb Lamine Yamal hi hagués hagut més opcions, però el que no és normal és que a Noeta Rafinha fes el partit que va fer, Lewandowski fes el partit que va fer, o Dani Olmo, que va sortir a la segona meitat, jugués només bé 10 minuts, perquè després pràcticament va desaparèixer. Per tant, es van ajuntar molts factors negatius pel que fa al Barça, sumats a la baixa de Lamine, doncs ja van generar aquest escenari de derrota. Jo vull confiar que el Barça demà serà capaç de fer un partit prou bo com per no necessitar Lamine Yamal, perquè, insisteixo, per molt bo que sigui, i que ho és, si estem ja al mes de novembre depenent d'un jugador de 17 anys, doncs no em sembla que sigui l'ideal per un equip com el Barça.
Però això no és tant de mèrit del Barça com mèrit de Lamine Yamal. O sigui, per mi em sembla un jugador tan diferencial que per mi el fet que hi sigui al camp o no sí que condiciona un partit de futbol.
Per mi també.
I no de la mateixa manera que si està Lewandowski o no, que si està Rafinha o no, i que si està qualsevol altre jugador del Barça o no. Sí, per mi la baixa de Lamine és molt més influent que la de qualsevol altre jugador.
Estic d'acord amb vosaltres, però jo m'agafava el que deia Flick. Jo crec que una jugada puntual de Lamine, com va passar el dia del Bayern...
Jo no hi per una jugada, eh?
Sí, com el rival també...
Sí, és un jugador que constantment crea superioritats amb el seu dribbling, és un jugador que fa que l'equip rival estigui molt més acollonit, que estigui molts metres més endarrere, que no sigui tan valent, salvant molt les distàncies. Però és quan el Barça jugava Messi o no jugava Messi.
Sí, però mira...
El rival es creixia.
El dia del
Barça... I ara un rival que no té Lamine al davant juga molt més crescut que amb Lamine al davant. Mira, i això no passa si està Lewandowski o no, i si està Rafinha o no, per exemple.
Totalment d'acord amb tu. Que és el jugador més determinant del Barça, no en tinc cap mena de dubte.
I està passant desapercebut perquè Rafinha i Lewandowski estan a un nivell moral. Però si tu, jo estic segur que si tu fas una enquesta entre els altres 19 equips de primera, quin jugador del Barça no voleu anar contra vosaltres, és que no tindria cap mena de dubte que sortiria la mina amb molta diferència.
Jo tampoc. Anava a dir que el dia del Bayern el Barça pateix el primer quart d'hora, 20 minuts, i no comença a viure còmodament en el partit fins que la mina apareix entre línies. Això jo crec que ho vam veure tots. I hauria pogut passar Noeta, però el que jo dic, i crec que és el que volia dir avui Flick, és que no perds perquè no tinguis aquest recurs, sinó que perds perquè a Noeta ets inferior a la Real en tot.
Bueno, no ho sabem. No ho sabem. Si hagués estat... Jo estic més en la teoria d'Oriol. A mi, Lamine és un jugador absolutament fonamental per al Barça. I no ho sabem. Igual sí, si hagués estat... Si hagués estat Lamine en Anoeta, igual sí, haurien guanyat. És que no ho sabem. O sigui, és...
Sí, sí, no, sí. Jo
és futbol ficció.
Jo no dic que
van jugar no. molt malament el Barça en Anoeta, sí, però a lo millor en Lamine no haguessin jugat tan malament. I digues, per exemple, Rafinha. Rafinha, un dels seus millors compinxes és Lamine.
No,
i sense Lamin
d'ell era tots, clar. De Koundé, de Lewandowski, sí,
Dolmo,
sí,
això, tot,
sí. Jo crec que amb Lamin i Amal el Barça hagués guanyat, no? O no hagués perdut, com a mínim. Jo crec que sí, però per què? Perquè hagués fet aquesta jugada o hagués tingut aquesta influència en moments determinats que hagués substituït o hagués compensat el nul rendiment de la resta de companys. El que jo dic és que no és normal que els companys tots tinguin un rendiment tan deficient com van tenir davant de la Real Societat. Aquesta temporada això no és normal, no ha passat cap altre partit.
Sí, sí, això és així.
El que vull dir és que, donant-vos la raó respecte al pes que té la Lamine Yamal en el Barça, crec que això no fa que el Barça, sense ell, no pugui ser capaç de guanyar a Vigo.
La pregunta que tu deies, que era si se convertirà en una dinàmica, tant de bo que no. O sea, el Barça ha de trobar más fichas para que cuando Lamine no esté no es note tantísimo, pero Lamine es un jugador fundamental.
Sí, això és.
I com deia Oriol, o sea, es como salvant les distàncies, o sea, no, però és com Messi, o sea, és un jugador que si no està lo notas.
Sí, això és com vosaltres dieu, sobretot la Gemma i l'Oriol, el que és evident és que el Barça haurà de buscar maneres perquè això no li passi, perquè el Celta, ara en parlarem, però el partit potser no el farà tan bé com la Real, però el plantejarà similar, per tant.
Hi ha jugadors que són impossibles de substituir. Pots buscar alternatives, però el nivell mai serà el mateix.
No, jo no estic dient que el Barça jugui igual sense Lamine que amb Lamine. El que no podem fer és no jugar a Lamine, doncs, escolta, ens quedem mirant com juga el Celta, vull dir, que és una mica el que va passar a Noeta.
Això és evident.
Val.
Però que no perdrem que el Barça sigui el mateix.
Que no, ja ho sé, que no.
Per tant, el Barça perdrà demà o no? Sense, com que no juga a Lamine...
No tinc ni idea quan comenci el partit...
No, però és la pregunta que fem avui.
No, però per mi el Celta no té el nivell de la Real Societat. La Real Societat és un molt bon equip, amb molt bons jugadors,
per tant,
jugant a casa, sí. És un equip que si tu no estàs al 100%, et pot guanyar com va passar.
Sí, va fer partides de la Real Societat.
El Celta per mi no està al nivell de la Real, és a dir, sense Lamine no hauries de perdre Baleidos.
Ara de seguida sabrem què hi diu la nostra audiència. Al final l'Oriol, tot i que la pregunta no li ha agradat, ha acabat responent-la d'aquella manera.
Jo deia que era senzillet, a vegades les preguntes senzilles també estan bé.
Ara.
Sí, jo crec que aquesta era molt pertinent. Molt.
Loto Hansi.
Bé, doncs una de les... coses que hem de decidir o que heu de decidir sobre l'11 que creieu que Flick treu demà és qui substituirà precisament Lamine Yamal en aquell extrem. Què? Qui? No? Veig que l'Oriol està pensant, la Gemma també.
No, jo descartaria Fermín, que el que va fer a Noeta. Si comencem, diríem, per la part fàcil. Simplement hem de fer això?
La meva pregunta... No, ara després passarem a la resta de l'11, però la meva pregunta és qui ocuparà l'extrem dret?
Rafinha, jo dic.
Jo també. Rafinha i Olmo a l'esquerra.
Jo m'apunto a la del Bernat, Rafinha a la dreta, Olmo a l'esquerra, tothom pensa en Rafinha i Olmo, d'acord, sí. I Lewandowski a dalt, no?
Sí.
Doncs ja tenim la davantera, anem ara a... Per la defensa n'hi passo, perquè tots pensem que Koundé, Íñigo, Cubarsí i Valde, Íñigo i Peña, òbviament, a la porteria, per tant, anem ara al mig del camp. Teniu el vostre 11 Gavi com a titular?
Sí.
Sí.
Oriol?
Jo això, quan no he vingut preparat, estic pensant.
D'acord.
Va, doncs és veritat que... Diré de Jong, va.
Mira, és veritat que Flick ha rigut avui quan li han preguntat si Gavi està preparat per ser titular i que el flaire és aquest?
No, jo l'anava a posar fins que l'he escoltat, eh?
D'acord.
No m'ho hauria imaginat.
Doncs jo, com que encara no em conec del tot a Flick, també aposto per De Jong.
Però De Jong està
jo
com...
Jo tinc amb, caçador, De Jong...
Holanda també, que no estava del tot...
No, estava,
bé,
estava
però va tornar,
Jong,
sí. Vull dir que va jugar només el primer partit, és veritat, té algunes molèsties, però... Jo he apostat per caçador, De Jong i Pedri. Caçador i Pedri els té tothom.
Sí,
és a dir,
sí,
per
sí,
tant,
sí.
Que els que no teniu...
Jo tinc Gavi, Pedri i Fermín.
Oh. Gavi, Pedri i Ferrin. Fas descansar Caçador?
Caçador descansa per la Champions.
Contra el Parés?
Home, sí.
No és més difícil.
T'ho va comentar ahir, quan no el vas entrevistar, t'ho va comentar.
Que
demana no jugar.
No.
És això, és això.
No em foteu en embolics. És una suposició.
Però que ara la Jordina et fa el titular. Jordi Costa, Caçador no juga demà. No, doncs... Has apostat aleshores per...
Gavi, Pedri i Fermín.
Gavi, Pedri i Fermín. Molt bé, doncs demà
canvis,
veurem.
No?
Sí, sí,
perquè és
sorprèn.
Flick, vull dir, que Flick no acostuma a fer tants canvis.
No, però hi ha jugadors que s'han quedat aquí dues setmanes i jugadors que han estat por ahí jugant partits ignots. Vaja, jo sí...
Per algú que s'atreveix a jugar, d'ell.
Clar, no.
Sí, no,
està bé. Trobo que m'està
fent agradar.
A mi m'agrada molt. Sí, m'agrada molt. És cert que Flick últimament és bastant...
Sí.
Constant en les seves apostes, però bueno, demà ha decidit fer canvis, està bé.
Molt bé, doncs feta ja
està.
Feta la Loto Hansi, passem un moment per Vigo. M'agrada. Però són ells? Sí, eh? Molt bé.
I que no l'ho sentit? Amb qui?
No? Això no és el Common People, no?
Estàs parlant amb el Salva, eh? Sí. Amb el... No, és que la gent potser ara diu que li passa.
Disc 2000. Va. Molt bé. Tinc a Vigo un home que l'any passat era porter del Barça Atlètic, i per tant que coneix molts dels que ara són jugadors del primer equip del Barça i que ara ho és del filial del Celta, tot i que aquest estiu, per desig de Giraldez, l'entrenador del Celta, ha fet la pretemporada, ha jugat molts partits i en definitiva està en dinàmica de primer equip i ens ajudarà a fer un retrat del rival del Barça de demà. Marc Vidal, bona tarda.
Bona tarda.
Com va per Vigo?
Bé, la veritat que molt bé, molt a gust.
Vas firmar aquest estiu per quatre temporades. Si no em corregeixes, la primera com a jugador del Celta Fortuna i a partir de l'any vinent ja jugador del primer equip a tots els efectes, eh?
Bueno, ara de moment estem en dinàmica amb el primer equip, jugant amb el filial i, bueno, de moment estem així i l'any que ve pues, ja veurem què és el que passa.
En tot cas, a la pretemporada vas tenir molta participació a les ordres de Giraldez. Què té aquest home que ha girat com un mitjó la realitat del Celta, que el va agafar a mitja temporada l'any passat quan semblava a prop del descens i que ara el té en una dinàmica boníssima?
Bueno, és un entrenador que és valent, que sempre va pel rival, bueno, sempre amb respecte, però li agrada ser protagonista, li agrada dominar i bueno, crec que va transmitir tota aquesta energia i aquest positisme per a que l'ambient fora diferent i bueno, va apostar també per la gent jove que al final pues, dona una energia diferent i bueno, crec que ho està fent molt bé.
Ahir precisament ho comentàvem al programa que el Celta segurament no té la qualitat individual de la Real Societat, però que la manera d'entendre el joc és similar, és anar a apretar tot el que pugui a camp contrari, és a dir, que en aquest sentit el partit de demà serà similar al de Noeta.
Sí, l'entrenador té una idea molt clara que no la canvia mai i bueno, crec que sempre la idea és anar pel contrari, ser valent, tindre el domini de la pilota, i bueno, crec que això no canviarà mai i és una cosa que sempre va molt bé a l'equip, la característica que té els jugadors.
Ara et preguntaré per companys teus de l'any passat al Barça Atlètic, però no sé si, aprofitant que els dos heu passat pel Barça, tens alguna relació especial amb Mingueza.
Sí, la veritat que des de que vaig arribar em va acollir molt, molt bé i, bueno, estic molt agraït tant a ell com als tres companys, però sí, és veritat que amb ell pues, tinc una molt bona relació i bueno, content de que sigui així.
Però quina temporada està fent el tio, eh?
Sí, sí, sí. La veritat que està molt a gust aquí. Crec que es nota que està molta confiança i bueno, està fent una grandíssima temporada i per això ha anat a la selecció, crec que s'ho mereix i bueno, estic molt, molt content per tot el que li està passant.
Deixem anar enrere uns mesos. L'últim partit de la temporada passada, el Barça Atlètic juga a Còrdoba buscant l'ascens a segona divisió i aquell dia perd amb Marc Vidal a la porteria i amb Marc Casado al terreny de joc com a capità. T'hauries pogut imaginar en aquell moment que Casado avui seria internacional, titular indiscutible amb el primer equip?
Bueno, és veritat que és difícil d'imaginar que en, com tu dius, en pocs mesos canvi tant, però bueno, jo sempre ho he dit que Casado és un grandíssim jugador, crec que ha sigut molt pacient, ha sigut molt treballador, ha tingut aquesta calma per a seguir treballant i esperar el seu moment i bueno, jo estava convençut que quan tingués la seva oportunitat l'anava a aprofitar perquè crec que és un grandíssim jugador i bueno, m'alegro molt per ell.
El cas contrari és el de Pau Cubarsí, que va passar pel Barça Atlètic gairebé com un avió, també una explosió al primer equip impactant.
Sí, bueno, va estar uns quants partits amb nosaltres, però en seguida va pujar el primer equip. Com dic, jo crec que hi ha molta gent preparada al filial i moltes vegades és donar-los l'oportunitat i que l'aprofiten com ho han fet perquè crec que estan molt preparats.
En el cas del Cubarsí, que sembla un tio que no pateix mai, que tot ho resol amb seguretat, amb eficàcia, és d'aquells centrals que a un porter li agrada tenir al davant.
Sí, clar. Al final, amb la joventut que té i la tranquil·litat amb la que juga, la personalitat, tot això dona una confiança increïble i et dona una seguretat que és d'agrair.
Marc, moltíssimes gràcies i tota la sort del món aquesta temporada.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Ara que ja sabem com estan les coses a Balaïdos, compte, diu el Marc Vidal que comentàvem abans, que Giraldez és d'anar endavant, és veritat, com deia l'Oriol, que no tenen la qualitat que té la Reial Societat per fer el que volen fer, però compte. Sonia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
A la pregunta, que no sé si haurà tingut gaire èxit, guanyarà el Barça Vigo sense Lamin, la nostra audiència diu
que sí, amb un 75%.
Caram.
Sí, confiança màxima, tot i que espera, perquè una cosa és el que han votat i l'altra són les explicacions.
Passa sempre.
Sí, però és un sí, una mica, un sí... Mira, Lluís, diu, si no guanyen el Sassuna, Real Societat i demà el Celta, llavors tenim un problema seriós amb dependència d'un jugador de 17 anys que seria per fer-s'ho mirar. L'Alfonso diu, sí, clar, perquè si no ho fa, ja seria la tercera derrota sense Lamin jugant de titular. Si Flick no pot fer guanyar el Barça, quan ell no juga, tindrà un problema greu. L'Antoni, hi ha Lamin dependència perquè és l'únic jugador top a l'1 contra 1, però guanyar s'ha de guanyar. El Claudi diu, si comencem a dependre de Lamin, com ho fèiem de Messi, malament anem, s'han de buscar solucions. Jo crec i espero que el Barça guanyi. I el Germán diu, sí, no crec que caiguin una tercera vegada. Demà surten ja avisats.
Molt bé. Sobre això de la dependència de Lamin, ningú està dient que Lamin sigui millor i jo crec que ara mateix fins i tot és una autèntica bestiesa equiparar-los. El que passa és que Messi tenia uns companys al voltant que eren bastant millors que els que té Lamin. Això també és evident. Parlo en general dels gairebé 20 anys que va ser jugador del primer equip. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Va, tenim pausa, tenim entrepà de tutupistes i quan tornem parlarem del sidralet de la grada d'animació que cada vegada té pitjor color. Primer, una tutupista.
La tutoria. Pista número 2.
Ha jugat a Espanya, França i Itàlia, entre altres països. Qui és?
Ha jugat a Espanya, França i Itàlia. Ara ja sabem segur que no és Messi i va debutar com a professional el 2003. Reflexioneu.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Duo, la marca de calçat 100% vegà, conscient i sostenible amb el medi ambient, ens acompanya cada setmana a descobrir amb tu l'enigma de la tutoria.
Aquest és el Fiat Professional Dobló amb més longitud de càrrega que mai. Gairebé 3 metres i mig, gràcies a Magic Cargo. També està disponible en gasolina, dièsel o elèctric des de 17.220 euros més IVA. Finançat amb Stellantis Financial Services. Consulta'n les condicions a fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Mentre sents això, segurament fas plans per quedar amb els amics i comprar les entrades per l'obra de teatre de Nadal, el dinaret de després tots junts... I, és clar, deus pensar, què més es pot demanar?
400.000 euros! 400.000 euros!
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11 amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Has vist com treballa el nou?
A mi m'ha canviat la vida. Amb el nou Nissan Interestar es treballa i es viu millor. Un furgó que s'adapta a tot, carrega fins a 2 tones i amb motorització dièsel elèctrica. El nou Nissan Interestar amb fins a 9.000 euros al 0% TAE al teu concessionari Nissan o a Nissan.es, finançant amb RSI Baix.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau naturalment.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 30 de novembre. Descobreix tots els graus i coneix els nostres alumnes. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Aquest any a Hyundai tripliquem la nostra Black Week. 3 anys d'assegurança i 3 de manteniment gratis en la nostra gama Eco. Durant 3 anys ens pots tornar al teu Hyundai. Mou-te amb total llibertat amb la Black Week de Hyundai. Finançament amb Banco Cetelem S.A.U. fins al 30 de novembre del 2024. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre. Loteria de Navidad. El sorteig que ens uneix. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Tinc un objectiu. 42 quilòmetres a la ciutat que mai dorm. Corre la Marató de Nova York. Soc Celia Espanya i això és Lo Repte.
Ho ha aconseguit?
Disponible a la plataforma 3CAT.
Després d'una llarga trajectòria a la universitat, el professor de periodisme polític Xavier Giró s'ha jubilat.
Quantes vegades no fem notícies de coses que no hem madurat?
Majo Siscard, antiga alumna.
Aquest entusiasme que té davant de la vida ens feia creure en el periodisme.
El professor Giró defensa un periodisme de pau.
I l'hem d'assumir, aquesta responsabilitat. No s'hi val dir, jo explico el que passa i ja s'ho faran. No, no, tu has de pensar quina és la repercussió del que tu dius.
Plàcid García Planas, reporter.
No hem de perdre mai de vista la víctima. Un dia pot ser un altre dia pot ser l'altre.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Contra la neutralitat, periodisme compromès.
Aquest dissabte a partir de 2:15 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Aquest divendres, les dones i els dies marxem amb posta. Farem el programa des del Centre d'Art Lopati en motiu del Feminars, un festival on es parla de les passions, el cos, la identitat i el feminisme a través de l'art, la filosofia i la reflexió. Ens agradaria molt que ens vinguéssiu a fer companyia.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Divendres a les 9 de la nit en directe al Centre d'Art Lopati d'Amposta.
Mi nombre es Daisy Quevedo, soy colombiana. Llevo 15 años fuera de Colombia.
Cuinar junts per curar les ferides de la guerra de Colòmbia.
Tratar de que sobre un hecho doloroso, a través de la comida, poder imprimir un recuerdo positivo sobre un relato negativo.
El hecho de que se nos permita reunirnos entre personas que nos identificamos por ser colombianos y plenamente por ser todos víctimas del conflicto en torno a una actividad como la comida, representa la unidad, la familia, la integración.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
La tutoria, pista número 3.
Té dos ors olímpics. Qui és?
Dos ors olímpics. Bueno, això, si parlem d'un futbolista que ara ja no ho sé, ens aclariria bastant el paisatge. No crec que hi hagi molts futbolistes que tinguin dos ors, no? No? Va, penseu-hi.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. I am the
passenger. 10 minuts i les 8. Hem volgut enllestir primer la part més... futbolera i la part més emocional amb Messi i amb el partit de demà, però no podem evitar parlar del sideralet al voltant del Barça dels últims dies, que semblava al principi... Bueno, ja cridava l'atenció, Laia, la directiva farà pagar la grada d'animació les multes de la temporada passada, dius. Uip.
Això no havia passat mai. Jo.
Però sí, sí. A veure com evoluciona la cosa. Ahir ja explicàvem que la grada d'animació havia exhaurit el termini i no havia pagat, i fins i tot ens plantejàvem, home, no els deixaran a fora. Doncs sí.
Doncs sí, perquè és, diríem que el Barça ha enviat un ultimàtum als grups d'animació, els ha dit, ho va fer ahir al vespre, i els va dir que si no paguen els 21.000 euros que són per aquestes sancions que van rebre la temporada passada al club per part de la Lliga, la UEFA i la Generalitat per alguns crits i bengales que es van veure en l'espai d'animació, doncs si no paguen aquests 21.000 euros abans de dilluns a la mitjanit, el club els ha dit que no els deixarà entrar el Lluís Companys al partit de Champions de dimarts al Barça-Brest i que els deixa fora i que no podran entrar si no paguen. I de fet aquest espai de l'animació, una mica més de 570 cadires seients, quedaran buits. Això és el que els ha dit el club, i de moment els grups d'animació es mantenen en que ells no han i no pagaran, que ells el que volen és reunir-se amb el club, i som aquí, som en aquest punt.
Doncs de mesura contundent amb mesura extrema, sí, efectivament. Sí. A veure com ho veuen els afectats en aquest cas. Tinc en línia el portaveu de la penya Almogàvers, l'Albert Llarza. Albert, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Podria estar millor.
M'imagino. Certament ara que ho penso és una pregunta una mica estúpida. Escolta, deia la Laia, teniu fins dilluns a la nit per pagar aquestes multes que ho reclama el Barça. En cas contrari, sí, no entrareu al partit contra el Brest a la Champions. La decisió de no pagar és ferma? Encara ho heu d'acabar de decidir, atesa la comunicació del Barça?
La decisió de no pagar, d'entrada, continua sent ferma, perquè li vam demanar al club que ens detallés per quines sancions eren i per quins motius, i de moment l'únic que ha fet ens ha passat una relació de les sancions, vale? És a dir, partit que s'ha jugat, la data, qui posa la sanció i els motius. Posa dos càntics, un càntic, però no especifiquen ni quin càntic, ni en quin minut s'ha fet, ni on s'ha fet, ni quin càntic era, amb una transcripció. Per tant, no sabem els motius pels quals es sanciona el Barça en aquestes ocasions. I tampoc entenem que el Barça en traslladi aquestes sancions a nosaltres.
Mm-hmm. Vosaltres, Albert, fa dies que li demaneu una reunió al club i de moment no s'ha produït. No sembla que s'hagi de produir abans de dilluns a la mitjanit, tampoc.
Nosaltres no tirarem la tovallola en aquest aspecte. Continuarem demanant diàleg, que creiem que és la manera de solucionar això. És que no entenem aquesta negativa o aquest xantatge de dir no, si voleu seure a parlar, perquè és el que ens han dit, si voleu seure a parlar no tenim cap problema, però primer heu de pagar.
Mm-hmm. Perquè de reunió, és evident que ara no us volen atendre. L'última de quan és, si és que n'hi ha hagut alguna vegada alguna?
Sí, no, hi ha hagut des que ha vingut aquesta junta, des que van venir 21, si no recordo malament, sí que hem anat en reunions, però que sí que és cert que amb la junta en reunions periòdiques, vale? cada X mesos, cada
Albert,
pocs mesos, per anar...
Albert, ens arriba sí, el teu sí. So que va i ve. Si et pots bellugar una miqueta, a veure si podem millorar aquesta qualitat. És que hi ha moments que se'ns perd la teva veu.
Vale, a veure si millorem una mica.
Jo crec que ara l'hem encertada.
Sí? Va, perfecte. Doncs el que us deia, que amb la junta anterior fèiem reunions periòdiques cada X mesos, val? I ara, amb aquesta junta, van dir que no calia fer reunions periòdiques. I ja està. I sí que hem anat fent reunions puntuals, però, per exemple, aquesta temporada no hem fet cap reunió. Cosa que a nosaltres ens sorprèn, perquè és una temporada excepcional, perquè comencem amb un canvi i acabem amb un altre. I no hem fet cap reunió, llavors no entenem. I l'última reunió a màxim nivell és de l'any 2023.
El que passa que el que fa el club és repercutir-vos a vosaltres unes multes que li arriben al club per un comportament que hi ha a la grada d'animació, i això està contemplat a l'acord de col·laboració que vau signar. Vull dir que el que fa el club ho pot fer, no?
Ho pot fer segons unes normes que s'ha inventat el club.
Però que vau signar?
Vam signar perquè ens deien que ho signàvem o no tiràvem davant la grada. Bueno, i també us diré que el punt on argumenten això el van afegir i no ens ho van advertir, perquè com que no hi va haver una reunió, val? No ens van advertir que hi havia aquest punt, ens ho van passar per correu electrònic i ens van dir, com un mer tràmit, heu de signar això per tirar endavant. Val? I no ho van avisar de què van advertir aquest punt.
Però, per tant, a vosaltres no us sembla just que si hi ha càntics que apareixen del club dels grups d'animació que venen d'aquell sector i per les quals són multats al club, no us sembla just que els pagueu vosaltres? Creieu que els ha d'assumir el club?
A veure. A veure. Et posaré un exemple. Hi ha dues de les sancions que són per encendre una bengala. Val? A l'espai d'animació hi ha 572 persones. D'acord? És una persona que a nivell individual agafa i entén una bengala. Sí?
Sí.
Doncs l'obligació del club és atrapar aquesta persona, localitzar-la, identificar-la i que se li apliqui la sanció pertinent, la que toqui. Val? I, de fet, la multa de la Federació Espanyola de torn va en aquest sentit. És a dir, la multa és perquè el club... La federació considera que no ha posat els mitjans suficients per evitar que entrés aquesta bengala i que s'encengués. I després no hi ha els mitjans per localitzar la persona i sancionar-la.
Això en el cas de les bengales, que jo et compro bastant l'argument, en el cas dels crits sancionables, quina és la vostra mirada?
Doncs la mirada, nosaltres sempre hem dit que qui la fa la paga. És a dir, si hi ha algú que té un comportament que no és l'adequat i és sancionable, que se localitzi, se l'identifiqui i se li posi la sanció oportuna a aquesta persona. I el club no està fent això, ha agafat i ha dit, mireu, hi ha tot aquest acumulat de la temporada passada, això us ho mengeu vosaltres. No és veritat, hi ha molts càntics d'aquests que potser no han començat i no s'han dit a l'espai d'animació, tampoc ho sabem, perquè no està especificat enlloc. O no ens han parescrit, no ho hem tingut especificat.
En teoria, els informes de la Lliga
normalment
sí,
apunten
sí
al sector.
Especifiquen
sí.
Clar, però nosaltres no ens ha arribat mai això. Vull que entengueu que el club ens vol fer pagar unes sancions de les quals nosaltres no hem tingut el detall. I, per tant, no podem valorar si són nostres o no, això. Però ja us dic ara, cap d'aquests càntics insults que s'han produït no s'han produït de forma global en tota la grada. Segurament s'han produït de forma esporàdica. Hem d'entendre una cosa. Què vol dir quan una cosa es produeix a la grada? La grada té una megafonia interna per coordinar els càntics. I de la megafonia no surten els insults. Mai. No n'hi ha. Quan es produeix un càntic d'un insult és perquè en un moment de pausa entre càntic i càntic hi ha algun il·luminat, vale, que deixen a l'insult i aquest el recull X persones. Una, 5, 10, 15... però no els 572 de forma organitzada i coordinada cantant el mateix.
Perquè, Albert, això que expliques em va bé per fer-te una pregunta que té a veure... Jo la veritat és que per la trajectòria del Bogàvers, crec que és un grup que no té incidents greus al seu historial, etc. La pregunta és, ara que dius això de la megafonia i d'un comportament més o menys homogeni de la grada d'animació, la química amb els altres tres grups de la grada d'animació és bona? Vull dir, tu no t'has trobat dient, hòstia, què criden aquests?
Quan hi ha comportaments reprovables, sí, però són a menor escala, és a dir, són per... No és per dir, hosti, són de tal grup, són de tal altre, o és aquest. No, són uns quants que en un moment d'excitació d'un partit o el que sigui, fan el càntic que no toca, ja està. Això, llavors, els quatre grups, hem d'entendre clar una cosa, són quatre grups diferents, quatre idiosincràsies diferents, què vol dir? Quatre maneres d'entendre el futbol diferent,